La mateixa paraula en camufla el significat. Una biografia, en grec bios i grafos, és literalment l'escriptura d'una vida. Però com s'escriu una vida? Quants dels documents que acumulem al llarg d'una existència ens expliquen com a individus? Quins ens configuren i ens identifiquen i en donen testimoni? L'escriptor Albert Forns, com explica a l'inici del llibre, va comprar una vida i amb aquell conjunt de materials trobats a Sant Antoni ha escrit una novel·la interessantíssima que no únicament reconstrueix la peripècia del protagonista, sinó que indaga al voltant dels mecanismes narratius que preserven la memòria. Avui a Ciutat Maragda parlem d'Abans a les 5 som a casa i de la idea del manuscrit trobat amb l'Albert Forns, amb l'Anna Vallbona, el Jordi Puntí, l'Adolf Beltran, que ha anat fins i tot a Sant Antoni a buscar caçar tresors, i amb el Joan Lluís Lluís, que avui em porta un manuscrit en una ampolla amb la novel·la El planeta dels simis. Avui, per tant, en nom de l'Hilari, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I Uri, avui saludant l'Albert Forns, com estàs?
Molt bé.
Un plaer tenir-te al programa. Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Com estem, què tal?
Avui sobre la taula, ja ho sabeu, Abans a les 5 som a casa, la novel·la d'Albert, publicada a Edicions 62 i Premi BBVA Sant Joan de novel·la. Avui també volíem parlar d'aquesta idea del manuscrit trobat i en aquest cas, més que un manuscrit, Albert, hem de parlar de no, el rosebud que dispara la narració. Són 13 llibretes, havies dit, que el narrador i tal vegada l'autor troben en Sant Antoni i a partir d'aquí, així comença el llibre, jo he comprat una vida, no?
És una operació de rescat, el que primer pensa aquest narrador / autor, és a dir, jo realment vaig trobar unes llibretes i vaig pensar que les rescatava, en plan, hosti, això no es pot malvendre aquí de qualsevol manera, no? I això va desencadenar-ho tot, no? Vull dir, no sé si és un rosebud o en tot cas és un Big Bang, però novel·lísticament jo ho vaig sentir com a tal, no? I va ser comprar-les, començar a fullejar-les i veure que a davant hi tenia un món i que mereixia l'aventura de fer una novel·la, aquesta.
És una aventura i una de les coses més fascinants que la conformen té a veure amb el gènere, no? És una novel·la en la qual des del principi hi ha una reflexió sobre aquest jo i sobre l'escriptura del jo, sobre el dietarisme, no? Que va des de les més clàssiques formes fins als blogs o les xarxes. Al llarg del llibre hi ha un munt d'exemples al respecte. I una de les frases que van, i una de les idees, no? Un dels motius que van compareixent és aquest què compon una vida, no? I tu expliques, hi ha mil coses aquí, cinema, excursions, viatges, converses, tics, fins i tot les esqueles formen part d'allò que compon i conforma també narrativament una vida, no? I aquí s'hi barregen tot i gairebé en una quest. Hi ha un misteri que el lector va seguint amb el narrador de la mà desxifrant aquestes llibretes.
A mi m'agradava precisament això, no? Aquesta aventura que el narrador, diguéssim, el lector vagi descobrint a poc de la mà del narrador qui era aquest personatge. Per tant, hi ha, diguéssim, un tronc central que és qui era la persona que va escriure aquestes 13 llibretes, no? I llibreta número 1, llibreta número 2, i anem fent descobriments, alguns d'aquests descobriments ens porten a vies tancades i hem d'anar per una altra banda, a vegades fa especulacions que s'equivoca el narrador i més endavant queda corregides, no? I alhora, aquesta reflexió sobre el gènere, no? Al final hi ha una part que jo quan treballo qualsevol cosa, llegeixo sobre el tema, em documento, i com que m'apassiona tant, ho acabo fent transparent, ho acabo incorporant, diguéssim, en el text, no? I el text, doncs, té totes aquestes reflexions sobre per què escrivim diaris, què ens empeny, no? Jo he fet diaris tota la vida, però no passo dels 15 dies. I aquest senyor, fidel, cada vespre allà, traient la llibreta i apuntant el que havia fet aquell dia, per molt mediocre avorrit que fos.
Ara que dius això, de fet, escrius diaris i en alguns casos, o tu el narrador ens el comparteixen, hi ha un any especialment que crida l'atenció, que és el 2006, no? Quan parles d'aquest dietarisme propi, diu, aquest any sóc feliç, no escric cap dietari, no? Potser no hem de consignar absolutament tot el que fa, que és una de les coses que fa l'Hilari, aquest teu protagonista.
Sí, per tant, hi ha tantes maneres d'afrontar el dietarisme com dietaristes, no? I cada persona hi apunta el que vol, i uns hi apunten els números, i d'altres els sentiments, no? I m'agradava retratar això a partir d'anar descobrint la vida d'un d'aquests dietaristes, un senyor que va escriure als anys 60 i 70, no? Que té una vida aparentment normal i que el que ja nota no és especialment suculent, però que, malgrat tot, doncs, em penso que al final del llibre te l'acabes estimant, no? Quan descobreixes, doncs, la seva vida a partir de totes aquestes traces que va deixant, no? Què compon una vida? Doncs, bueno, el que hi apunta en el diari és una part del que compon una vida, i la resta de coses, doncs, en certa manera, me les he inventat. És a dir, la feina també que és transparent en aquesta novel·la és, ostres, diu que va a tal banda, com seria aquest viatge a tal banda, no? I llavors el narrador, doncs, es posa a especular com seria una caminada per Castellterçol si anés acompanyant d'aquest senyor i el seu millor amic, no? Que és una mena de Sancho Panza i Don Quijote, no?
Clar, una altra de les coses que té a veure amb el gènere, amb aquest dietarisme, i que també hi apareix com a reflexió, no? És a dir, què vol dir escriure dietaris? I fins i tot es pregunta, no? És una teràpia, hi ha l'ambició literària. Què ho fa literari, no? Que és una de les preguntes que segurament a mi em funcionen més bé parlant en aquests termes que no pas de ficció i de no ficció. Potser algun lector pot entrar preguntant-se efectivament, no? Què hi ha de veritat en aquests documents? No, expliqués una novel·la que incorpora documents reals, verídics, en fi, a color en alguns casos, i llibretes i materials de tot tipus, tiquets, amb una minuciositat també particular, i això, i més enllà d'això, què és el que fa el literari? Per descomptat, hem d'entendre que no, la intenció de l'Hilari no anava per aquí.
Exacte, no? I llavors també hi ha que si jo, diguéssim que l'autor té moltes maneres de mostrar aquest material. Si tu trobes un material així, el pots mostrar de moltes maneres, no? Però hi hauria una manera molt fidel, jo us enxufo aquí, diguéssim, els diaris tal com eren els que jo vaig trobar, no? I us avorriríeu a les 12 pàgines, no? Perquè al final és una repetició de rutines, etcètera, no? Llavors, el repte aquí ha estat com fer-ho literari en el sentit d'interessant, humorístic, d'anar-hi, diguéssim, llaurant i anar-hi sembrant el suspens, no? Per fer que no us avorriu a la meitat del llibre, sinó que hi hagi preguntes per respondre i que, per tant, us faran arribar fins al final.
No, això té molt mèrit, hem de dir-ho, Anna, Jordi, perquè no és gens fàcil que tu, com a escriptor, com a narrador, et donin un material en brut, no? Aquí tens dietaris, no?, que consignen des de la compra de la rentadora fins a l'entrada del cinema, tal. I a partir d'aquí, fes-ne un llibre interessant.
Sí, aquí, a mi em va fer pensar, quan el vaig llegir, em va fer pensar en un... Hi ha un escriptor que és el Julio Villanueva Chang, que és l'editor d'una revista de periodisme literari molt important a Sud-amèrica, que és Etiqueta Negra, des del Perú. I el Julio Villanueva Chang diu, quan fa xerrades, i això té com un títol per les xerrades, que és, de prop, totes les vides són interessants. Quan te les mires de prop, qualsevol vida pot tenir interès. Bé, això és veritat a mitges, és a dir, són interessants en la mesura que qui les explica les fa interessants, penso, no? I en aquest cas el llibre de l'Albert ens demostra sobretot això, ens demostra que una vida que és interessant a mitges, diríem, objectivament, perquè segurament quan tu anaves mirant els dietaris devies tenir algun moment de debilitat i de feblesa, fins i tot, de dir, ostres, bueno, no n'hi ha per tant, no? O aquesta repetició de la quotidianitat, que és una cosa que tots l'experimentem constantment, cada dia ens llevem, no sé què, cada dia fem... Hi ha una sèrie de coses que les fem repetides i que són molt avorrides, doncs, utilitzades a través de l'estil i de la creació i interpretades, que al final escriure i escriure sobre una vida real és interpretar, és quan esdevenen interessants. I és el que per mi ha aconseguit el llibre de l'Albert, que comences a llegir amb un punt... No diré reticència exactament, però sí amb un punt de posar el fre de mà, dir, bueno, a veure, què ha trobat, no? Però al cap de res, al cap de 10 pàgines, ja t'interessa l'Hilari, ja t'interessa el seu entorn. Comences a pensar en més coses, comences a pensar també amb el rerefons, quina era aquella Barcelona, cap on anirà, perquè al final, com que és una vida que avança, diguem-ne, i si hi ha alguna cosa que demostra l'avenç de les vides són els dietaris, precisament, perquè tu te'ls pots saltar, però no té gaire sentit saltar-te 3 anys a veure què li va passar al cap de 3 anys, sinó que el que fas és llegir amb una continuïtat que és la línia vital, no? I aleshores jo crec que això surt molt ben parat amb, el, amb els dietaris i, el, i després hi ha aquesta altra cosa, que com que és una novel·la, i això en podem parlar després, si voleu, hi ha aquesta altra cosa que és que sempre tens un punt de dir vols dir que pot ser veritat això? Però bueno, al final fas confiança a la lectura dels dietaris. És un... Després podem parlar d'altres exemples, perquè jo crec que és una cosa que pot funcionar a nivells molt, molt diferents, no?
Clar, el... jo també, agafant el fil del que deia en Jordi, m'ha interessat molt i em sembla que és una de les coses que com a repte la novel·la aconsegueix, i és un repte majúscul, no? És a dir, agafar una vida gris, perquè la d'aquest Hilari és una vida gris, però a través d'ell veiem passar la vida, no? Al llarg de la novel·la hi ha diferents petites detonacions de moments importants en la seva vida que consigna, d'altres els consigna d'una manera una mica escèptica, distant, que dius, home, el senyor es podria emocionar una mica més, però justament aquesta és la gràcia, no? Perquè, és a dir, perquè també al llarg de la novel·la et fa entrar en el joc de començar a imaginar també com devia ser aquest senyor, si era bromista, com sembla que podia acabar sent, si era més eixut, si era més aspre, si era garrepa, si no, evidentment, tota la seva dèria econòmica té molta gràcia, però a més crec que el dietari d'aquest senyor actua en certa manera com, fins i tot com a mirall, no? Perquè al final tothom pensa que té unes vides fantàstiques i excelses i que res, ningú té una vida avorrida. Però al capdavall, els moments importants de la vida són quatre, sí. Que poden estar consignats amb més o menys gràcia, no? I penso que també la qüestió del pas del temps per aquesta acumulació de llibretes a la novel·la es veu molt i fa reflexionar molt. És a dir, fa reflexionar amb la idea de què és el que forma una vida, que com ens comentava en David, no? Del rastre que deixa una vida, i al final, sí, fins i tot aquest rastre no pot acabar resultant mig còmic, mig singular, vist i llegit, quan no hauria de ser llegit per ningú, però vist i llegit al cap dels anys, no? I després també una altra qüestió que lliga més potser amb la idea de la transformació literària d'aquest material, i que a mi m'ha semblat molt, molt interessant, i també en parlarem doncs, de tot el seguit de reflexions que hi ha entremig al voltant, sí, del dietarisme, però també de l'arxivística, també de fins a quin punt quan t'arriba a les mans la vida d'algú altre, que no estava previst que t'arribés a les mans, què en fas, no? Aquest punt fins i tot de responsabilitat, aquests dubtes morals. Però després també, més en la transformació literària, hi ha una qüestió que em sembla interessant, que és el desdoblament constant que hi ha a la novel·la, no? Entre l'autor dels dietaris, d'uns dietaris o d'unes llibretes, tornem-hi, no? Que no han estat escrites per ser llegides per ningú, i aquí sí que crec que entronca totalment amb la idea d'aquesta tradició del manuscrit trobat, no? És a dir, el manuscrit trobat és té una llarguíssima tradició i comença pel Quixot, entre molts d'altres. I clar, el manuscrit trobat té la gràcia de presentar-nos un relat des d'una proximitat diferent, des d'un punt de vista diferent, té la gràcia de vegades de donar-nos una idea de misteri al voltant d'aquell relat i també una versemblança, no? Clar, aquí el misteri és perquè és una investigació constant tot el llibre, i això fa de motor, i això fa d'intriga, i això també fa que les llibretes no siguin un material feixuc. Però a més hi ha el desdoblament aquest entre l'autor del dietari i l'autor de la novel·la. Uh-huh. I aquestes dues veus, que a més en algun moment conflueixen, perquè els dos en algun moment parlen, aquest desdoblament entre present i passat, la retrospectiva de com ha canviat la Barcelona que va conèixer l'Hilari, què ha passat al llarg d'aquests anys, què endria l'Hilari de la massificació turística, de la immigració, de moltes altres coses, també són elements que farceixen, no? Els fils, que són molts, que es té en aquesta novel·la. I aleshores, això, quan hi ha tot aquest seguit de comentaris creuats, clar, són creuats en diferents direccions i donen molts de fruits, no? I a mi hi ha hagut un moment, per exemple, de la novel·la que m'ha fet molta gràcia, que és ja quan l'autor dels dietaris, l'Hilari, és a dir, havien vist que l'autor de la novel·la era el comentarista dels dietaris trobats, però llavors veiem com l'Hilari fa de comentarista de com li ha anat a les misses, no? I fa, per tant, fa de comentarista del mossèn. Hi ha un moment que diu: sol a missa de vuit, una homilia desgraciada del vicari, que tots som iguals. O bé, no he estat mai de la paràbola del fill pròdig. Doncs clar, és a dir, comentaris de text, per dir-ho d'alguna manera, per moltes vies, no?
Que bé, no, m'agrada estar al costat de lectors intel·ligents. No, sempre disfruto de sentir, veure què veu la gent del llibre, no? Perquè al final un llibre, com hem dit abans, és una aventura pel lector, però per mi ha sigut fer-lo per descomptat, no? I llavors m'obsessiono amb moltes coses, totes hi van a parar, no? Com si fos un brou. I el que dieu ho trobo molt encertat. I llavors també, perquè, diguéssim, per al·lusions, no? Però sí que el narrador té aquests dubtes morals, no? Aquests dubtes de, ostres, això que estic fent, no? De posar per escrit o de compartir una vida que estava, en principi, l'activitat dietarística doncs és íntima, no? Doncs compartir-la, doncs ell hi és i ell es pregunta, ostres, estic fent bé, no estic fent bé, no? Mira altres artistes i altra gent que ha fet projectes similars, no? Sophie Gold, el Guerin aquí a Catalunya, amb un documental, no? I això era una cosa que m'interessava, no? Jo tinc intentat tenir molt respecte per aquest dietarista original, em trobo molta gent que de seguida les preguntes van per aquí, no? I
és aquest debat, vols dir entre privacitat i publicitat, no?
Exacte, no? I llavors el narrador, i es veu en el llibre, no?, que està tota l'estona preguntant-se o estic fent bé, estic fent safareig, no? I llavors, que l'altra cosa només que volia apuntar és, i també hi ha el misteri de com arriben aquestes llibretes al mercat de Sant Antoni, no?, que això és una altra via,
sí.
Però per mi fer tot aquest recorregut doncs dels buidapisos, el que passa en els encants, no?, i com les nostres coses, aquestes traces, sí, no?, doncs les traces que deixem acaben venudes en allà, no?, a la plaça dels Encants.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh.
Després també ens dedicarem a veure, amb la Dolfi i amb més gent, a veure què es pot trobar en mercats així de puces, o particularment a Sant Antoni, que és el gran Fort Knox que tenim més a prop d'aquí. Jordi, què deies?
No, és que anava a dir molt per afegir el que deia l'Albert. És que, en el fons, tu el que has estat fent, tu i el narrador, diguem-ne, aquí hi ha com un doble nivell, és editar una vida. O sigui, tu compres la vida, però llavors l'edites, perquè, evidentment, no dels 13 volums aquests, dels 13 llibretes, no ens ho pots explicar tot. Per tant, estàs triant el que, d'alguna manera, crearà un sentit en aquesta vida. És a dir, les vides en si, quan les vivim, potser no tenen tant sentit. Som nosaltres que, amb el record o en la mesura en què anem fent una continuïtat sobre aquestes vides, els estem donant el sentit. O sigui, un dia, per si mateix, independentment, pot ser una cosa que sense cap mena de gràcia, però, en canvi, quan la poses en contacte amb altres moments d'altres vides, i fins i tot de tu com a diguem-ne, com a editor d'aquesta vida, és quan guanya també més sentit, penso jo, no? I aquesta és una altra cosa que llavors el lector, penso que també fa aquesta operació. Per exemple, per entendre'ns, què ens diu a cadascú? O sigui, segur que no és el mateix llegir aquest llibre si tens 30 anys o si tens l'edat que potser tenia l'Hilari o més o menys de l'edat, no? Diguem-ne, si a l'any 70 resulta que tenies... Quants anys devia tenir l'any 70 o ell? 50?
Sí, 60, més o menys.
60,
sí.
Clar, ja és difícil trobar persones... Però segur que n'hi ha encara, persones que estan vives, que, per tant, quan llegeixin les seves reflexions, la seva mirada sobre la religió, per exemple, segur que no té res a veure amb la mirada sobre la religió que pot tenir avui dia una persona, diguem-ne, un barceloní mitjà, diguem, no? Perquè la religió, sota el franquisme, la pressió que hi havia hagut a les escoles era molt més forta. Llavors, sempre hi ha així. I per a mi, per exemple, doncs, hi ha un moment on l'Hilari va a Manlleu i és l'any 71 i explica que va a peu de roda de terra a Manlleu, i jo vaig llegir i pensava, ah, mira, jo ja sé quin camí hauria agafat, perquè tampoc, vull dir, per anar de peu de roda a Manlleu no hi ha gaires camins. Llavors, i va al Bar Vila, i penso, al Bar Vila, ostres, l'any 71, jo tenia 4 anys, un diumenge de tarda, bueno, doncs igual hi hauria pogut anar amb el meu pare, resulta que a fer el cafè al meu pare i jo amb ell, i a lo millor, doncs, i aquesta mena de coincidència en el temps, a mi és una cosa que em fascina. I sempre hi penso molt, vull dir, quan llegeixo dietaris d'altra gent i penso, ah, mira, aquell dia què devia estar fent jo, no? O fins i tot el dia que jo vaig néixer, quan algú ha apuntat en un diari el dia que jo vaig néixer, què carai passava aquell dia, no? En el seu món. És una... Ja sé que són vides paral·leles, que no arriben a confluir, però hi ha aquest punt de contacte en el temps, no? Que això, fins i tot hi ha hagut projectes de... anglesos, sobretot, que el que han fet, i tu em parles també de tot aquest món del dietarisme, dels col·leccionistes de dietaris, dels projectes de reunir dietaris, no?, que han agafat i han mirat què va fer la Catherine Mansfield tal dia i què va fer aquell mateix dia Kafka, que vivia a l'altra punta del món, diguem-ne, no?, i veure com les vides personals són tan, tan diferents, però al mateix temps se solapen dins un contínuum temporal, no?, i això és molt agraït, també.
Clar, i de fet, jo, a la novel·la, aquest exercici mateix es fa, de posar les entrades, certes entrades de l'Hilari amb certes entrades...
Del ara, Pla, no? Em sembla que...
Del Warhol, potser, diria.
Ah, sí, del Warhol, és veritat.
Clar, no? I per tant, és a dir, tens la impressió, aquesta mena de connexió sideral, com pràcticament, o no? És a dir, l'univers va rodant, hi ha un moment en aquell dia que molta gent va estar fent un seguit de coses i poder-ho connectar és com molt graciós, no? I després també em feies pensar, clar, amb la qüestió de... Bueno, hi ha tot aquest munt d'exemples que poses dins la novel·la de... I, per exemple, a mi tots els que fan referència a la RDA, aquest Kempowski i el projecte de crear un magatzem de diaris del nazisme... És a dir, són exemples, evidentment, que jo desconeixia, però que és interessant perquè són diferents plans de la novel·la, des de la cosa més quotidiana, més domèstica i més concreta de quan s'ha gastat l'Hilari o la Gràcia, la seva companya primer i després dona, per dinar, però que donen idea d'això, d'aquesta connexió dels diferents plans de més avall, de més amunt, amb aquest seguit també de reflexions, no? I també volia demanar-te una mica com s'ha articulat, perquè articular aquests diferents plans no és gens fàcil, sobretot quan, a més, en la novel·la en cap moment perd l'aposta per aquesta, jo crec que, contemporaneïtat, no? Tant la contemporaneïtat del nostre present, perquè tota la manera de narrar del narrador fa referència constantment a coses del present més immediat, que es poden entendre només en aquest present, però també en la manera de narrar, per dir-ho així, de l'Hilari, també fa referència a això, a moltes coses a l'abast que marquen el seu present, no? com Manlleu, com l'homenatge garriguenc que també apareix a la novel·la. No, vull dir, com tot aquest seguit de coses. Com s'articula això? Perquè, clar, és un exercici de teixir moltes coses.
Sí, al final, el que és... Mira, jo, el meu primer llibre era dedicat a l'Albert Serra, no? I l'Albert Serra, la feinada grossa en una pel·li d'Albert Serra és de muntatge, no? És mirar-te tots els milers d'hores gravades i triar quins són els... i muntar, no? I a mi el que em passa és que acabo llançant... O sigui, les meves novel·les acaben sent una mena de puzzle de 1.000 peces que el tinc sobre la taula i a veure com el relligo, no? Però vaja, més enllà d'una tasca de muntatge i de pensar, ostres, aquesta entrada del 1960 pot coincidir amb una reflexió que vull fer que ens està passant ara a l'actualitat perquè lliga, no? I per tant és anar establint una mena de relacions que faran que el text d'alguna manera, tot i fer salts temporals molt bèsties, tingui un contínuum, no? Però, a banda, això té molts beneficis, vull dir, un cop has assumit que trencaràs les banyes durant setmanes perquè anar lligant les peces, llavors el resultat el que permet és també tenir diverses subtrames, no? I tu articules el relat, hi ha una descoberta, que és qui és l'Hilari, però també què va passar amb els seus diaris, és una altra aventura que va tenint episodis, no? M'agrada fer sempre capítols molt curts, per allò de que a mi els capítols llargs em cansen i llavors penso, si un lector se'm desconnecta, bueno, salta, que de seguida s'acaba aquest capítol i el següent, la cosa que explicaré en el capítol següent et pot interessar més, no? Però i a la vegada també em permet jugar amb el suspens, clar, o sigui, en el moment en què jo t'he dit alguna que voldria una resolució, el que faig és enxufar-te tres capítols sobre artistes contemporanis que et fan coses semblants i amb això el que estic fent és aconseguir-te, diguéssim, teníem el llibre obert i allargant tres capítols més fins que no resolc aquella cosa, no? Vull dir, és al final una construcció novel·lística clàssica, no?
Sí. Sí, efectivament. I, no? Equilibri de suspens i tot plegat, i amb aquesta aportació que jo he llegit, que, fins i tot teòrica, com si fos una gran exposició monogràfica sobre la preservació de la memòria, no? Amb un munt d'exemples, amb museus, performativament fins i tot, de com hem anat en el món de l'arxivística, abans ho deia l'Anna, doncs, preservant la memòria. I una de les coses que també preserva la novel·la, amb aquest grau de detall de l'Hilari a l'hora de consignar tot el que feia, un bon cinèfil, i a més un bon malhomen.
Aguarda el momento en el que el telón se alce. Se va a representar La Bohème, la inmortal obra de Puccini, en la que la cantante, encarnando a Mimi, consigue una creación impar.
És Montserrat Caballé, és una gravació original del 9 de gener l'any 71, una òpera representada al Liceu, on Mimi, Montserrat Caballé, feia duet amb Pavarotti, niente meno, amb La Bohème, i a més amb la sort de tenir, ho diu així, feina al matí a la nit òpera al Liceu, convidat per Gràcia, La Bohème de Puccini, una de les nostres favorites, érem a un lateral, però es veia i suïa molt bé, cantant dos joves, Montserrat Caballé i Luciano Pavarotti, que faran carrera, no? És a dir, en aquesta Bohème que estem sentint, hi havia en un lateral, com ja explica l'Hilari, amb aquest punt de detall, amb una enveja màxima per part dels malhomens que van veure, doncs, aquelles dues persones cantant, no? No només la música, els cinemes, Albert, és una recreació de la Barcelona d'una època que ja no hi és, una ciutat que pràcticament no té cinemes, i ell en consigna un munt, és a dir, que això també, al marge de totes les lectures i les capes que té aquest llibre fascinant, també hi ha aquesta, no? És a dir, és una reconstrucció cultural sense nostàlgia, simplement amb aquest punt d'assèpsia, no?, de l'Hilari i del narrador d'una ciutat que ja no hi és.
Sí, això també és interessant, perquè m'he trobat molts lectors, ara hem dit un home gris, una vida grisa, escolta, m'he trobat algun lector que m'ha dit no, aquest senyor li agrada l'òpera, deuria ser interessantíssim, tant de bo m'hagués pogut trobar amb aquest senyor clar, i tenir una conversa sopant,
sí,
no?
Sí,
I realment, bueno, tenia les seves coses, el que passa és que en els diaris no ho consignava, els diaris era escuet, bueno, jo de seguida m'avorreixo, ell, doncs, escolta, apuntava quatre coses i diguéssim, les coses interessants, el suc de la seva vida se'l guardava per fora, no? Aquest ha estat el repte, no?, d'unes anotacions que no hi tenen, diguéssim, la màgia de la vida, no? Però tenen llocs i tenen moments i tenen alguna petita espurna i era fer-ne un llibre, no? I llavors això que em deies, no?, reconstruir la ciutat, no? Bé, aquí he tingut una feina també de novel·lista històric, mai havia fet res d'època, i bueno, te n'adones, doncs, que hi ha una feina de fact-checking, de que les coses estiguin ben dites, no?, bueno, que fer-ho bé a costa, però també que és molt divertida, no? Vull dir, doncs això, no? Jo, clar, ara aquí us diria algun secret, però bueno, alguna entrada he hagut d'escriure.
Endavant.
No, però vull dir, això és una novel·la, no? I llavors l'escriptor, allà on no arriba el material original, a vegades doncs ho salpebra una mica més i anem a fer una... I clar, he hagut d'escriure alguna entrada d'aquestes, o les he hagut de retocar, o les he hagut de moure, fins i tot, no? I llavors deies, ostres, el 6 de maig del 62, què feien al cine? Doncs jo me n'anava a la Maroteca de Torn, mirava l'Avantguàrdia i triava, doncs, a quin cine de l'estrena feien a l'Hilari, no? Aquí ja estic revelant que potser no tot és tan real, però és la gràcia de... Ho hem dit abans, al final és fer una història versemblant que durant aquelles 3, 4, 5 hores que tu estaràs dins el llibre hi siguis, i allò estigui passant de debò, no? I m'agrada, doncs, que després em trobi gent que em diu no has trobat ni una llibreta, t'has inventat tot des de zero, o em digui no, ostres, espero que sigui tot real i realment quan... Ostres, tu, m'hagués agradat conèixer l'Hilari tal com surt en el llibre, no? Doncs us quedareu amb aquesta vegada.
I tu, a més, deixes la possibilitat que hi hagi més llibretes, que no les hagis trobat totes.
Sí, però la idea aquesta de... No, això no, té, no, no vol ser una... Ja veureu la segona part.
Ja m'ho penso.
El meu llibre dels diaris és Abans de les 5 som a casa i no tindrà una segona part perquè ja diguéssim que ja he tingut prou feina ara. Altres històries...
Clar, però igual aquest, si és que existeixen, igual els acaba trobant algú altre.
Sí, clar, també és això. Igual que abans dèiem que ens podíem haver trobat amb ell, doncs jo... tu fas un llibre i a partir de que el publiques, el que passa és dels lectors, no? I em trobo, doncs, això, no? Gent, ostres, a mi em va casar el mateix mossèn que amb ells, o jo comprava els bombons, anava al mateix lloc i podia haver fet cua amb ell, no? És allò que dèiem de
sí,
compartir...
Sí,
compartir una època.
És que jo crec que... Bé, en primer lloc, també crec que tu ja ho avises amb la cita d'entrada que poses de la... de la Lucia Berlin al començament del llibre. I és un avís de que hem d'estar disposats a jugar, no?, entre la ficció i la realitat, perquè la Lucia Berlin diu: exagero molt i puc barrejar realitat i ficció, però no menteixo mai. Aleshores, dins d'aquests debats inacabables i avorridíssims de realitat, ficció, però que la gràcia és el joc, precisament, i que el debat no resolgui, doncs penso que aquesta és una novel·la que fa aquest joc d'equilibris perfectament i sent molt conscient que vagues a fons amb aquest joc, no? I després també jo penso en la idea aquesta de manuscrit trobat, de com la novel·la és manuscrit trobat i comprat, no? però com juga aquesta idea és també tot l'element d'atzar que envolta la novel·la, no? Del narrador i l'autor, que un dia efectivament compren unes llibretes, que com aquelles llibretes podien ser aquelles, podien haver estat unes altres, podien haver estat més, podien haver estat menys. És a dir, aquesta crec que és de les gràcies de com la novel·la avança per aquesta idea de l'atzar narratiu, no? I va obrint uns camins que al lector li poden semblar, perquè el lector sí que en molts moments té la sensació que acaba coneixent tot el que podria conèixer de l'Hilari, i aquest joc amb la versemblança és també interessant, però s'aconsegueix, crec, això, a partir de la figura del manuscrit trobat, s'activa com una mena de tot de jocs d'atzars i de misteris que també diria que donen més interès a allò que estàs llegint, no?
Jo trobo, és important això, perquè des de l'inici és: ostres, he trobat unes llibretes, les he trobat jo, però les podria haver trobat algú altre. Si les hagués trobat algú altre, la vida d'aquest material hagués estat una altra. Les hagués comprat, les hagués col·leccionat, les tindria a casa, se les hagués llegit una vegada, no hagués passat res. Ara, aquest personatge, diguéssim, el de la meva protagonista de la meva novel·la, dialoga amb uns lectors que viuen 30 anys després que ell es morís, no? I, per tant, és una segona vida, però és fruit de l'atzar, no? I m'agradava perquè l'atzar és també el que fa que, doncs, aquests manuscrits, quan es buida el seu pis i va parar als Encants, vagi a parar a mans d'un llibreter, aquest llibreter va parar fins a mi. És a dir, és tot un joc d'atzars, no? I els Encants són un lloc d'atzar pur, i m'agrada molt explicar-ho, no? Perquè, ostres, em trobo gent que diu: és que allà als Encants em fa una mica com de grima, no? Quan vaig als Encants em fa un mal al cor, perquè aquelles vides allà llançades a terra, no? Però en realitat aquella vida que està llançada a terra perquè aquella persona s'ha mort i li han buidat el pis i allà hi ha totes les seves coses, no? També tenen segones oportunitats les coses als Encants, no? I aquella taula o aquella, diguéssim, doncs aquella butaca en el que seia l'avi i feia els mots encreuats, doncs quan s'ha mort potser és la cadira que utilitza una parella per sopar cada dia, uns joves que l'han anat a comprar als Encants, que són un pis d'estudiants, i per tant aquella cadira acumula una nova capa, no?, i una nova memòria, i té més una segona vida, no? I és bonic, en aquest cas, amb aquests diaris, doncs ha passat això, no? Han tingut una segona vida, més de ficció o menys, ja es veurà, però han tingut una segona vida que podien no haver-la tingut.
Clar, és que a més crec que la idea del pas del temps es veu molt en molts moments del diari, del llibre, del megadietari, que és el llibre, per dir-ho així, i es veu quan, per exemple, el narrador va veure el buidador de pisos, no? Es veu gairebé aquesta idea de no som res, i allò pot acabar on sigui.
Sí, i això és una de les coses, com que a mi m'ha fascinat tant i m'ha fascinat, doncs, entrevistar tota aquesta gent, no? I hi ha un petit reportatge periodístic de què passa amb les nostres coses, no? Allò que tant ens apreciàvem, no? Que pugui tenir una nova vida, allà hi ha de tot, i és un lloc que, bueno, recomano. Una de les coses del llibre és, si llegint-lo aneu als Encants després de llegir-lo, no? Jo crec que, a veure si faig que la gent hi vagi el dilluns, dimecres i divendres, que ja s'ho basta.
Mira, Albert, et presento un home acostumat a donar una segona vida i una segona oportunitat de llibres que s'ho valen, que és l'Adolf Beltran, que a més té el bon hàbit de passejar per Sant Antoni, pel mercat, no sé si pels Encants també, a buscar...
Pels Encants no. El mercat de Sant Antoni sí, des de ben petit, perquè també ho tinc a prop de casa, vull dir que no té gaire mèrit, i després hi ha aquesta mena d'obsessió pels llibres, i l'altre dia hi vaig anar diumenge, vaig tornar-hi a anar, perquè ja et dic, pràcticament cada diumenge hi vaig, i vaig aprofitar per fer mini converses amb persones que també van allà a buscar coses o més aviat, més que buscar coses, a trobar-ne. Llavors, si vols, són converses molt petites i la primera que vam enregistrar justament ens porta, és feta al Mercat de Sant Antoni, però ens porta als Encants i també és algú que va trobar un manuscrit.
Aviam.
Dic Eloi. Van ser una capsa que hi havia papers així sueltos, tots ben posats, i hi havia tota una sèrie de cartes que s'enviaven d'Espanya, em sembla que fins a Venezuela, dels anys 20. Inclús parlava de la dictadura Primo de Rivera i una mica això, i això ho vaig trobar molt interessant. Ho vaig comprar al final, sembla que per 20 euros.
20 euros i quantes cartes hi devia haver?
Bueno, hi havia un feix de, no sé, 10 centímetres així, unes 30 o una cosa així.
I te les has llegit totes?
Encara no, estic dient jo.
I tens idea de si vols fer alguna mena de cosa a partir d'aquí o és pura curiositat?
No,
per
és
entendre?
Pura curiositat, però m'agrada el fet de que hi hagi coses que et situen a l'època. Vull dir que parlin, per exemple, com t'he dit, de la vida de Primo de Rivera, de dictadura, de com estava la situació de crisi que hi havia, etc. Sí.
I tot és, diguéssim, negocis, política, o també hi ha vida particular, vida personal?
Sí, hi ha una mica vida personal, perquè s'escriuen en unes tietes, i després també hi ha, sobretot, el tema de l'empresa, que era tèxtil, una empresa de teixits. Sí.
Has arribat a veure si aquella persona, que no cal dir com es diu, doncs, jo què sé, té besnets o el que sigui?
No.
No has volgut fer-ho?
Bueno, he buscat l'empresa, l'he trobat, però penso que l'empresa ja va desaparèixer, sí. O no anem més enllà, diguéssim.
Avui has vingut aquí al Mercat de Sant Antoni i has comprat alguna cosa ja?
Sí, he comprat un parell de llibres.
Quins, si es pot saber?
Sí. He comprat, mira, un de Sèneca, que es diu Es breu la vida, de Desi Ara, l'editorial de Martorell, i la ben plantada d'Eugeni d'Ors, que quan ens crema estava a fer l'edició completa i sí. La vaig trobar a poc i l'he trobat molt baratet de preu, dic, doncs mira, l'agafarem.
Ben sovint aquí?
Sí, acostumo venir cada diumenge, sí.
Molt bé, gràcies, Eloi.
Gràcies a tu.
Vas fer una mica de càsting, Adolf, o vas trobar així per curiositat?
Home, no.
És un lector hipercodificat, trobat aquí.
Va ser pura casualitat, a més també els testimonis que tenim, tots tres són homes, però tampoc això no va ser, no cal dir, buscat. De fet, vaig preguntar també unes quantes dones, però va donar la casualitat que em van dir, mira, és que no tinc gaire cosa per explicar-te. Però no va estar triat, va ser pura casualitat, i el primer que vaig trobar i que vaig gosar preguntar-li i dir-li, mira, de Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda, etc.
És un altre, no? Material també de primera, que són les cartes, no? La literatura epistolar a partir d'aquí, en brut, després algú que converteixi en...
I tant. A mi el que em sobta és lo barat que va comprar aquestes cartes, no? Perquè també passa un fenomen davant de la gent que ven aquestes coses, no? Que és que si te'n enamores i comences a fullejar-les i t'estàs estona davant de la parada, ells et clissen i llavors intenten demanar-te'n doncs 100 euros, 150, no? Que és el que acabes, depèn de com, pagant per un material, perquè al final estem parlant de coses úniques, és a dir, aquesta edició de La ben plantada se n'han editat uns quants, però d'aquestes cartes és que són un tresor, no? És una cosa manuscrita que no n'hi ha còpies, que possiblement ni la seva família sap que s'han perdut, no? I per tant, estàs comprant una cosa molt, molt, molt més excepcional.
Tenim també en connexió dues persones de la família Maragda, que ignoro si han trobat mai manuscrits tan valuosos o si han fet literatura de cartes o de llibretes trobades a mercats de puces. Borja Agunyà i Xenia Diaconova, com esteu?
Hola, com va això?
Bé, home, tu?
Ben trobats. Aquí, escoltant-vos.
Sí.
Aquest joc d'atzars que deia l'Albert.
Exacte. Tu tens alguna perla bibliòfila?
He de dir que perla bibliòfila no he tingut mai massa sort. El que tinc són allò de dir, ostres, vaig trobar aquella capsa dins de la qual hi havia no sé què. No. A mi m'ha passat una història molt estranya, que és que vaig comprar un llibre que no em preguntis per què, però que no tenia, o sigui, només el llom del llibre, o sigui, com es diu, el text, sense la coberta i sense gaire indicació. Vaig comprant una pila de coses que estaven allà, eh? I resulta que, bueno, vaig començar-lo a llegir i em va fascinar el llibre. El que passa és que no sabia quin llibre era ni de qui. Això em va tenir mort durant molt de temps, però és aquella cosa que no sé com va... No recordo exactament, allò, una pila de capses... Una capsa, perdó, amb una pila de llibres, i dic, hosti, això què és? Bueno, resulta que era Fam, del Knut Hamsun, cosa que no vaig saber fins al cap d'uns anys, perquè vaig dir, hosti, hi havia aquella història del tio, allò, una cosa com molt, molt al·lucinant, molt kafkiana, que vaig llegir una vegada d'una cosa que havia comprat al Mercat de Sant Antoni, però no sé què és, això ho devia passar, no sé, quan tenia 14 o 15 anys. I allò, fins que no vaig entrar a la universitat, comentant un dia, algú em va dir, hosti, és Fam de Knut Hamsun, no? Però... I després ja sí que el vaig comprar bé, amb l'edició d'Empúries, i el vaig poder llegir m'hi faltaven unes pàgines. Però clar, és aquella sensació estranya de l'atzar d'una peça mal cuinada, no? És a dir, estrafeta, trencada, fragmentària. I he de dir que és, a veure, és una recomanació molt estranya, no? Però si llegiu textos mal editats o fragmentats i inacabats, hi ha alguna part d'aquesta experiència que també val molt la pena i que crec que, bueno, molt la pena, això és una borrada el que estic dient, eh? Però en aquest cas va ser un atzar especialment interessant.
Perquè incorpora també la idea d'enigma de trencaclosques que abans explicava l'Albert, no? De dir, doncs, que ho convida fins i tot si un és mogut pel que hauria de moure qualsevol escriptor, que és la curiositat, doncs què hi ha aquí, no? I quines peces em falten i com puc d'això convertir-ho en alguna altra cosa, no?
Sí, amb això, jo sí que recordava, pensant en això del Hamsun, amb una variant d'això del manuscrit trobat, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, que és el Pedrolo. No sé si l'heu comentada, eh? Però del S'han deixat les claus sota l'estora, que a l'inici és una novel·la policíaca més o menys clàssica, però a l'inici el detonant, Pedrolo diu que ve de que va comprar-se 3 cintes verges de gravació. Això se m'ha fet molta gràcia. El tio es compra allò quan encara compràvem cintes verges, i cintes verges de gravació, i diu, un cop a casa en passar-les per comprovar que rotllaven bé, que és un gest que no fa ningú, compres una cinta verge i no l'escoltes per veure que vagi bé, llavors resulta que hi ha 7 veus que parlen d'una història, no? És com si ell hagués comprat unes cintes verges que no eren verges i que estaven gravades, no? I a partir d'aquí, doncs, òbviament, la novel·la es planteja com una transcripció o com un joc d'aquestes veus que senten les cintes que havien de ser verges i no ho són, no? Vaig pensar que era una experiència com molt, molt, molt enrigat d'encants i de mercat de Sant Antoni i d'això que dius del trencaclosques, no? De trobes peces trencades, de trobes cintes verges, on hi ha gravat un testimoni d'un crim, no? Jo sempre havia tingut aquesta fantasia pedroliana, em compraré cintes verges amb històries de veus que venen de l'ultratomba.
No ho sé, li recomanes, Albert?
A mi també m'ha fet pensar, i m'he trobat amb gent que no aprova de cap manera això del que hi ha fet, no? O sigui, gent que es compraria aquestes cintes verges, faria play, veuria que hi ha 7 veus i diria, va, les esborro. I les esborraria directament sense escoltar-les, saps? Hi ha gent que no juga, no? I m'ha fet pensar en això, no? Igual que hi ha gent, doncs, que els encants no hi va, o que trobant una cosa, escolta, no, fora. Això no s'ha de llegir, no? I directament ho llançarien.
Això em va passar amb una càmera fotogràfica que tenia un negatiu, un rodet a dins, no? Clar, què fas, el reveles o no el reveles, no? Que em feia pensar molt també en el teu treball, no? De dir, bueno, aquestes fotos d'aquí són, no sé ni si estaran bé, tinc dret jo a veure aquestes imatges. Jo ho vaig revelar, és a dir.
Què hi va sortir?
Hosti, doncs era una cosa bastant, bastant estranya. Bueno, no, estranya no, però va dir, ben, fotos de família d'un senyor en un poble, un blanc i negre molt estrafet, molt antic. Eren realment cares d'ultratomba, perquè sí. Eren gent molt gran i aquella càmera era molt antiga, per tant començaves a fer el càlcul de si eren vius, si eren morts. No.
Hi ha un periodista, segur que el coneixeu, l'Oriol Carol, que ha fet diferents experiments a partir d'això, de troballes atzaroses d'unes fotografies, no? Reconstruir una mica, i sempre hi ha hagut, sobretot en el món de les xarxes, també s'ha incoat aquest debat de la legitimitat. És legítim que algú agafi unes fotografies anònimes i intenti, doncs, fer-ne una història, resseguir-ne la pista? No?
El que passa és que això és el que fan els historiadors des de sempre. Si te'n vas un segle enrere, no tenim problemes a dir, hòstia, aquell diari de la guerra dels carlins i no sé què, val, no? I per tant, només és quan les coses són recents d'ara mateix, no?, que poden tenir, no?, però vull dir, al final, els testimonis històrics, ningú pregunta aquells que hi han allà, diguéssim, a les runes herculianes que estaven abraçats, si els podem mirar o no, no?
Xènia!
Hola!
Hola, com estàs?
Escolta'm,
jo segur que la teva biblioteca també conté alguna d'aquestes peces trobades, potser sense cobertes i sense llom, com en Borja.
Jo tenia dues històries molt curtes per explicar, una que no té cap gràcia en realitat, però vaja, que vaig tenir molta sort. Els encants, un dia vaig trobar a terra un dels dos volums de l'obra completa de Joan Maragall, de Selecta, aquella edició antiga, o sigui, el volum on hi ha la seva obra en català, i la vaig agafar de terra, que estava tota bruta i tal, i el venedor que em va mirar i em va dir, un euro. I jo, és que no m'ho creia, però no li volia fer repetir l'oferta. I de seguida vaig agafar el volum i al cap de poc vaig veure, doncs, el mateix volum amb una llibreria de segona mà de Vic que valia 55 euros. I vaig pensar, ostres, mira, això realment és la ganga de la meva vida. Tot Maragall per un euro. I encara ara no m'ho acabo de creure. Quan veig el llibre del prestatge penso que potser ho vaig somiar, però sembla que no. Això per una banda, que bàsicament és la gràcia d'un euro, no hi ha més gràcia que aquesta. I després una altra cosa que em va passar, que també trobo que és com un petit miracle, amb un mercat de segona mà a Cracòvia, una ciutat que jo m'estimo molt, que hi he anat unes quantes vegades, i vaig trobar un llibre de poemes d'Adam Zagajewski, i també estava baratíssim, com un llibre de segona mà, el vaig comprar, i després ja, havent-lo comprat, em vaig adonar que portava una dedicatòria, i portava, doncs, posava el meu amic Karel amb una abraçada fraternal, i clar, també t'agafa com una tristesa, que dius, ostres, quin trist destí, no?, el de les abraçades fraternals. I després, al cap d'un temps, quan el senyor Zagajewski va venir aquí a Barcelona i jo el vaig entrevistar i vaig tenir la sort de poder parlar llargament amb ell, li vaig ensenyar aquell llibre i em va dir, ostres, doncs aquest Karel era un traductor del rus, precisament. Mira que ja és casualitat. Era traductor del rus a l'alemany, era un senyor que tenia una capacitat lingüística, un domini del llenguatge increïble, podia traduir de fet tant del rus a l'alemany com de l'alemany al rus, era un geni i érem molt amics i li vaig dedicar aquest llibre i després al cap de poc va morir. Llavors jo li vaig demanar, però bueno, ara vostè em pot signar aquest llibre? Clar, jo el vull signat per mi. Llavors ell a sota de la dedicatòria aquella, l'amic Karel amb una abraçada fraternal, em va posar: ara ja no és pel Karel, ara ja és per la Xènia, amb una altra abraçada fraternal. O sigui que vaig quedar encantada i a sobre em vaig guanyar una abraçada fraternal del senyor Zagajewski, poca broma.
Caram, no, quina, és curiós, no? Al final, els viatges a vegades que fan els llibres.
Em deixeu explicar una cosa. El que passa amb els llibres i amb els objectes és que de vegades saps quina vida anterior va tenir, no? Aquí sabíem que aquest llibre l'havia tingut Karel i hem descobert via la seva conversa, no?, de la Xènia amb el Zagajewski, que era un traductor. Però a vegades no saps, pots no saber-ho, no? Clar, jo m'he trobat fins i tot un cas que és una mica més trist, no? Però, per exemple, un conegut, no?, que se li van morir els pares molt joves, no? Llavors, ell, el que li passa és que els objectes de casa no sap quina història tenen. O sigui, es pot trobar... Així com a vegades els objectes tenen molta memòria i pots comprar una cosa i reconstruir-la, o fins i tot el Voltanski tenia un projecte, que el que venia era mobles vells, però tu els compraves amb un caset, precisament, en el que l'antic propietari explicava tota la història que havia tingut aquell objecte. Qui és on, a casa ens asseien per fer tal, i tu compraves el moble més a la història. Però quan tens un objecte que no saps la història, la pots reconstruir tu des de la ficció, però imagineu-vos també la tristor, no? És que, clar, tinc una vaixella a casa i jo, com que els meus pares van morir joves, no sé si és la que fèiem servir per Nadal o si no, no? Per tant, davant de la possibilitat de que no sapiguem les coses, ostres, que maco saber-les, que maco parlar amb els avis, que maco abans de preguntar, senzillament preguntar, quan vas a comprar per Wallapop, abans d'endur-te aquesta bici, pregunta quina història ha tingut aquesta bici, no? Perquè t'enduràs una història.
Xènia Borja, gràcies per compartir avui les vostres històries i els vostres llibres. I ens veiem.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
L'Hilari és aficionat al cinema, doncs vaig trobar al Mercat de Sant Antoni un aficionat no tant al cinema, sinó als programes que donaven els cinemes a l'època del cinema mut.
El seu nom, sisplau?
Gerard. Jo.
Gerard. Vostè és habitual aquí al Mercat, sí, de Sant Antoni?
Sí, sí, de tota la vida.
Quants anys fa, que hi ve?
Uns 40 anys.
Uns 40 anys. Busca sempre llibres, documents, postals, fotos?
A veure, per mi el més extraordinari ha sigut programes de cine de l'època muda. Els programes que repartien al cine quan s'estrenaven les pel·lícules.
Deu tenir de què? De Buster Keaton, de Charlotte?
Sí, sí. El maquinista de la General, del Keaton, del Charlotte, la Fiebre de l'Oro, Candilejas, bueno.
I això representa, diguéssim, una despesa forta?
És una despesa, vull dir, naturalment que és una despesa, però bueno, fumar també és una despesa, anar al bar a prendre't alguna cosa també ho és. I bueno, això és una afició, vull dir que estic molt satisfet. Vull dir, normalment els paradistes t'avisen. Saben el tipus de client que ets i t'avisen.
Ens hem d'imaginar casa seva, si m'ho permet, com una mena de museu?
Bueno, per mi sí, per la resta de gent, doncs no sé, a veure, la meva família no li interessa gens el que jo tinc. Com per mi, no diré que és un tresor, però que sí que és una cosa important.
L'última adquisició que ha fet per la col·lecció?
No la recordo, ara.
I fa temps, no?, suposo?
Sí, fa temps, perquè ara és molt difícil trobar material d'aquest almenys que sigui interessant.
Cinemes de Barcelona, concretament, o d'altres ciutats?
No m'importa d'on sigui, com si no estan marcats per darrere. Vull dir, sí, és important que estigui marcat per darrere i ja està. Aquest senyor d'aquí em va facilitar el programa més antic que tinc, que és del 1899, d'un cine que havia a la plaça Catalunya, que era la vida de Dreyfus, quan hi va haver el judici. O sigui que mentre se n'estava jutjant a França, ja es va fer una pel·lícula i jo tinc el programa.
Molt bé, moltes gràcies, Gerard. Molt amable. Això, els que sou novel·listes, això d'una cosa que per ell és un tresor, tot i que no gosa utilitzar aquesta paraula, però diu, a la meva família no li interessa gens, això també és un bon començament, un bon final, o... No
sé. Bueno, en el llibre, de fet, visitem, diguéssim, en la novel·la, visito un arxiu de diaris que hi ha a Londres, que el fan precisament per això, diu, és que els diaris del seu destí és acabar la paperera, perquè tu sí que et farà gràcia tenir els diaris del teu avi, però quan hagin passat dues generacions, els teus nets, els diaris d'aquell rebesavi que no van arribar a conèixer, els estorbaran, els llançaran, no? Llavors, davant de la possibilitat de que acabin a la paperera i les coses no tinguin importància perquè les generacions vinents, vés a saber, doneu-los en el nostre magatzem de diaris, i et posen l'adreça, no? I és un magatzem que està al centre de Londres, no? Que recomano a la gent que, doncs, una tarda de turisme que plou o el que sigui, vagin allà perquè pots fullejar, en tenen fins a 500, no? I són de lliure consulta, no? L'únic és que no pots entrar amb un bolígraf si no has de fer amb un llapis perquè no t'aixessis res, no? Però els diaris que no vols, de parents, etc., dona'ls, que almenys algú els preservarà i passaran a la història, estaran ben guardats, ben cuidats.
Inverno y sol están colectos prestos en el bar. Would you love for you? Would you love for you? La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa? Ma che freddo fa?
Això és interessant, també s'hauria de fer aquí, eh? Per quan aquesta idea de buidar les cases, a vegades t'arriben materials de tot tipus que no... O veus, eh? Un paisatge llestimós passant per un contenidor i veus allà tot de dietaris que podrien ser carn de novel·la. El Jordi porta un llibre que també va en aquesta línia, potser?
Sí, totalment. És un llibre que es diu Los Modelin, del Paco Gómez, que en realitat és una recerca bastant semblant a la que podria haver fet l'Albert, diguem-ne, només que és a través d'objectes i al mateix temps és amb un enfocament de no ficció. El Paco Gómez és un fotògraf de Madrid que un bon dia un amic la visita i li diu: escolta, a sota casa acaben de llançar una pila d'objectes, sobretot fotografies, vine, corre, que el millor te'ls pots quedar perquè ja hi ha gent que està agafant coses. Aleshores, ell hi va pitant, agafa, aconsegueix agafar moltes fotografies, i aquestes fotografies, quan és a casa i se les mira, són sobretot hi surten un matrimoni, un home i una dona grans i un noi més jove, no? I aleshores ell... I són fotos, a més, molt curioses perquè sempre estan com posant, són estrambòtiques, quan no tens el context, penses, què deu ser això, no? I llavors ell comença a investigar, descobreix que aquests senyors es diuen els Modelin, la família Los Modelin, són uns americans que s'han instal·lat a Madrid des de fa molts anys, comença a investigar, veu que ella és una pintora surrealista que va morir fa un any i mig, que un any abans havia mort el seu marit i que uns quants anys abans encara havia mort el seu fill. Per tant, tot allò ha quedat en mans de ningú, estava en un pis que s'ha de buidar i la gent que ha anat a buidar-lo, doncs simplement han decidit llançar-ho tot al costat del contenidor, no? I comença una recerca d'aquesta família molt interessant i apareix el Javier Marías, fins i tot, que en un moment donat ell va conèixer el fill d'aquest fill d'aquesta família, i doncs això, sabem que ell, l'home, havia sigut extra en pel·lícules i per tant aquest Paco Gómez el que fa és buscar les pel·lícules, mirar-les. Sabem també del fill que havia anat fent i de la dona, sobretot, que és aquesta pintora d'un tipus de pintura surrealista que ja no està gens de moda i que són, fins i tot és un punt kitsch. I bueno, ell va entrant, aconsegueix entrar fins i tot al pis on vivia aquesta gent i recull coses que havien quedat dins el pis i en fa com una mica d'inventari, i a partir d'aquí doncs va reconstruint efectivament la vida de tota aquesta família, que és una vida molt desastrada perquè acaba sense ningú i acaba sobretot amb aquesta sensació de tenir centenars de quadres d'aquesta dona que algú, la seva hereva, que és una neboda que està als Estats Units, no, d'alguna manera no li interessa i no el reconeix, i que d'aquests moments, ara no sé, avui dia, perquè això és un llibre ja de fa 10 o 12 anys, però estan tancats i guardats en uns magatzems d'una escola perquè hi ha hagut algú que d'alguna manera ha dit, bueno, vaja, me'ls quedo jo i els guardo aquí, no? Però el que és interessant, evidentment hi ha una part misteriosa de recerca que en el cas dels dietaris de l'Hilari també hi és, no? De saber més d'aquella persona i d'anar buscant una mica també de fer d'investigador i de fer la recerca aquesta, que avui dia és una mica més fàcil a través de Google, però aquesta cosa que pensa, per exemple, el narrador de l'Albert, que és de dir, bueno, aquest senyor es va morir, on està enterrat, no? Doncs en aquest cas també hi ha una recerca similar. I ja dic, que és un llibre molt atractiu, amb molta fotografia i amb un punt estrambòtic també, perquè clar, al mateix temps aquestes fotografies molt sovint eren de gent posant, perquè llavors la senyora agafava aquella figura i la convertia en un quadre, no? I per tant, doncs tenen un punt surrealista elles mateixes, ja, no?
No, pensava també que, allò, anant pel mercat de Sant Antoni, que hi ha alguna parada també d'aquest tipus de material personal, de fotos, d'escrits, de documents, no? I hi ha una cosa que provoca una certa incomoditat, i és que, aviam, creixem també amb la idea que som únics, no? Hi ha tota una idea social, no?, de que som únics, de que som irrepetibles, i que no dic que no sigui veritat, però quan comences a mirar fotos i persones absolutament desconegudes tenen aquella semblança amb el teu avi o amb el teu pare, aquell aire de família que fa que... Aquell aire de família d'època, és a dir, que gent llunyana... Hosti, com s'assemblen, tu? I provoca una certa incomoditat, no? Perquè ja que tu et consideres especial, també voldries creure que els teus pares, que els teus avis, tothom era especial. I sí que ho som, en una certa manera. Però també hi ha aquest punt d'aire d'època, no?, que ens adotzena, potser.
Sí, en la recerca... A mi hi ha molts... He deixat moltes coses fora, no?, de la recerca que vaig fer pel llibre, no? Però, per exemple, vaig estar a Viena, a un museu de fotografia folk i coses així, i tenien una exposició que era com van viure... o sigui, era una exposició de fotos dels anys, de l'any de l'Anschluss, no?, de quan els nazis els envaeixen i de què feia la gent a Viena aleshores, no? I al final era, doncs, mantenien la vida igual, no?, encara que estiguessin ocupats, i veies les cares somrient, els àpats familiars, els aniversaris, no?, vull dir, aquesta repetició, no?, de que les nostres vides estiguem sota un règim o un altre, però al final celebrarem els aniversaris per poc que puguem, que no sigui de molt terror, no? Però les celebracions són iguals, i aquelles fotos les haguessis agafat 20 anys d'abans i 20 anys després, i les cares serien les mateixes, els somriures els mateixos, no? És interessant aquesta idea de que com hem dit a l'inici, no?, les vides ordinàries poden ser extraordinàries, però a la vegada tots són molt iguals, no?
Sí, i al mateix temps també cada vida té un punt irresoluble, no? És a dir, quan has investigat la vida d'un familiar, no?, i has acumulat tot el material possible, no?, i has revisat totes les fotos i el que vulguis, no?, i tens present l'època, però sempre hi ha alguna cosa que et fuig o que et sembla que et fuig, no? No arribes al final, no? Qui va ser ton pare? Hosti, no, qui ets tu? Ja t'està dit, no?
Sí.
És bonic, amb això, les fotografies, que en algun moment, sense entrar en més detalls, les fotografies també formen part de la història d'abans de les 5 som a casa, però, en canvi, l'Hilari, una de les primeres imatges que el lector té, i segurament el narrador d'ell, és un dibuix d'una grandíssima tendresa, no?, perquè és tota la família, i allà Verònica, mamà, papa, Natàlia, i l'Hilari, amb un quadern, un llibre, també és una cosa que es discuteix en un moment determinat, no?
Sí. Per tant, hi ha també aquests documents, no? Clar, llegir el llibre i veure documents reforça la versemblança, no? És una d'aquestes coses. Però sí que és veritat, i el narrador està tota l'estona pensant, com que el dibuix aquest inicial de les primeres pàgines troba el dibuix d'aquesta nena, no?, que dibuixa l'Hilari, i el dibuixa sense cabell, el narrador està mig llibre pensant-se que és calb, no? Després, bueno, doncs ja la cosa evoluciona, troba qui li desmenteix aquesta història, no? Per tant, és aquest joc de que quan no tens més informació, no tens context, perquè els diaris no tenen context, no són una novel·la que la primera pàgina diu em dic Samuel no sé quantos, i sinó que en uns diaris el primer repte és saber com es deia aquest senyor. Anem dient l'Hilari, però tu en els teus diaris no apuntes com et dius, i per tant, fins que no trobem aquest nom, doncs ja passen unes quantes pàgines, no?
Samuel, que no sé si l'has triat a l'atzar, però efectivament aquí compareix Samuel Pepys, com també el Baró de Maldà, no?, i tants altres exemples. Tu abans parlaves de Sophie Cole, des de l'experimentalisme fins a coses més clàssiques que han posat en paper, no?, la seva memòria memòria i el seu dia a dia. Hem d'imaginar que no sense ficció, en algun cas, o sense...
Segur, sí.
Sense exagerar algun cas. No? L'Anna Ballona també, igual que el Jordi, avui portarà alguns títols de persones que han jugat, potser a barrejar, no?, aquesta idea de la ficció, la invenció. Veig per aquí un Vilamates, que és un home que també ha narrat a vegades formant part, no?, aquest paisatge de la memòria, del que potser va ser, del que no, de la literatura, de personatges inventats, a la Borges, també.
Sí, clar, això que comentava ara l'Albert Forns, en el fons els dietaris permeten començar in media res, no?, i després que cadascú posi les falques. Jo porto, bueno, per aquest, i aquest immedi res anava a dir, permet un misteri, porto un clàssic d'aquest misteri, d'aquestes descobertes, d'aquest atzar, que és Vilamates, Història abreviada de la literatura portàtil. També el porto perquè és un autor que ressona en cada novel·la del Forns, i aquí fa una mena de cameo,
cameo
que s'insinua,
voluntari, sí.
No? Que ja trobarà el lector. Però m'interessava aquest llibre, que és això, un dels grans clàssics de Vilamata, justament per aquesta idea com de la descoberta de tota un material, una documentació pràcticament secreta. En aquest cas és una societat secreta d'escriptors, ell en diu Shandis, agafant la idea del Tristram Shandy, que també apareix a la novel·la d'en Forns, i una mena de literatura que diu podria ser portable en una capsa maleta de Duchamp, no? I aleshores aquest punt gairebé d'estudi al voltant d'un seguit d'autors, de descoberta d'un seguit d'autors, aquest punt de secretisme d'autors que han estat passant per unes canalitzacions, allò, gairebé d'ultratomba, és el que fa fort aquesta novel·la, carregada de referències reals o no, això tant és, perquè tornem-hi, forma part del joc, no? I aleshores hi ha també, doncs, una definició d'aquests escriptors breus, que és interessant perquè fins i tot et permet, agafant aquest sentit d'immedia res, d'aquest sentit de falcar el que no t'ofereix el cànon o la literatura més o menys oficial, aquí ens descobreix pràcticament una altra línia literària d'aquests Shandis, que diu que han de tenir un espíritu innovador, sexualitat extrema, ausència de grandes propósitos, nomadismo infatigable, tensa convivència con la figura del doble, simpatia por la negritud, cultivar el arte de la insolencia. No? I aleshores aquí fa circular això, tota mena d'escriptors, artistes, Duchamps, Scott Fitzgeralds, Walter Benjamins, en fi, tot un univers molt, molt vilamatià, no? Mm-hmm. I lligant amb Vilamates, jo volia explicar, perquè aquestes històries que han comentat en Borja i la Xènia m'han divertit molt, una història que en el seu moment em va passar a mi i que vaig trobar molt vilamatiana, que és en aquestes llibreries de segona mà, no? Serien una versió 2.0 dels Encants, en aquestes llibreries de segona mà, que són les Rare Reads. Una vegada un amic meu hi va trobar la meva primera novel·la, quan no feia molt que havia sortit, Dedicada, no? És a dir, i aleshores em va trucar i va dir, què faig? Com a compra-la, no? I aleshores vaig saber qui era aquella persona que li havia dedicat la novel·la.
El dedicatari, no?
Sí. El traïdor.
Clar, i té molta gràcia, no? Perquè aquí tornem i comences a falcar de dir, home, però si jo la recordo, que estava molt contenta que li signés aquella novel·la, que m'ho va dir. I a més, això té una continuació.
Dona, eh? Estem aquí estirant el misteri.
Exacte.
El saludem des d'aquí.
Sí, salutacions, Miquela. No, i aleshores... I aleshores la continuació és que a la presentació de la segona novel·la aquesta mateixa persona va venir i li vaig tornar a signar la novel·la. I clar,
al moment
que signes la novel·la et tremola el pols perquè penses que hi hauries de deixar també això, una mena de missatge encriptat que quedés per la posteritat, per la lectora que és ella, o pel lector que acabarà tenint aquest llibre, si és el cas, però no me'n vaig sortir, vaig tornar a posar segurament les abraçades fraternals d'en Sagajewski.
Deixa'm explicar una d'aquestes només. Jo tinc un llibre que vaig regalar a algú que li vaig dedicar, es va morir i llavors l'he recuperat. I per mi és un record, aquella persona va llegir-se aquell llibre dedicat, no? I al morir-se, el poeta Francesc Garriga, no? Doncs jo li vaig regalar la meva primera novel·la, la va llegir, la vam comentar, i quan es va morir, que els seus llibres van ser uns d'aquests que van acabar, en aquest cas, al mercat del llibre vell, no? Doncs vaig anar a recuperar-la, entre altres coses d'ell que tinc, tinc també la que li vaig dedicar jo, i és el meu record del Garriga, no? I no la tornaré a regalar mai, aquesta.
Clar, ben fet.
Doncs en els episodis de les dedicatòries perdudes no em puc estar d'explicar-ne un que em va arribar bueno, que deu ser probablement la dedicatòria perduda més desagradable, i és que era un poeta anglès de bastant renom que en una llibreria de vell va trobar-hi un exemplar del seu llibre, del seu últim llibre, dedicat als seus pares. És a dir, els seus pares, dedicat de mà als seus pares. Els seus pares havien decidit vendre-se'l, amb la qual cosa, esclar, el poeta probablement no sé si va tornar-s'ho a dinar cap diumenge a casa dels pares. I és bastant probable. Això és un fet real. I a mi em va passar, ja que estàvem més en la línia de les històries que explicaven el Borja i la Xènia, hi ha una qüestió bastant curiosa, que és que als Estats Units, a Nova York, com a mínim, quan hi ha edificis d'aquests molt alts, on hi ha on hi viu molta gent, i sol haver-hi, a més, una bugaderia comunitària, on hi ha les rentadores i les assecadores, i tothom doncs, va a rentar i assecar la roba allà, és bastant normal trobar-hi prestatges amb la gent on la gent hi deixa llibres. Perquè, a més, viuen en pisos més aviat petits, no? Llavors el que fa molta gent és, a l'hora de despendre's del llibre, en lloc de llançar-los o de vendre'ls, els porten i els deixen allà, i hi ha una mena d'acord que tothom pot agafar el llibre que vulgui, emportar-se'l i llegir-lo, no? I això a mi em fascina. Llavors jo, en una de les estades a Nova York, no només mirava els prestatges que hi havia a la planta on jo m'estava, que era la planta número 7, sinó que anava pujant i baixant amb l'ascensor i anava mirant a les altres plantes, les bugaderies i on hi havia llibres. I en una d'aquestes hi vaig trobar un exemplar del White Album de la Joan Didion, que era un llibre que jo no havia llegit però que coneixia, i me'l vaig emportar. I la sorpresa va ser quan vaig arribar a casa i vaig obrir-lo, que era un exemplar signat per la Joan Didion, i a més a més era la primera edició, amb la qual cosa ara tinc, i l'he llegit, evidentment, però tinc un exemplar totalment atzarós que va arribar a les meves mans signat, és a dir, que en algun moment de la vida va estar en mans de la Joan Didion, no? que també fa il·lusió.
Caram, Déu-n'hi-do, quines històries. Jo no m'estic de preguntar-li a l'Adolf també, perquè estem aquí compartint llibres i no voldria acabar sense que ens expliqués gairebé, vaja, desprecintés els títols que ha portat. M'imagino, vull pensar, que rescatats també de Sant Antoni.
No? Rescatats a Sant Antoni, sí. Un d'ells, aquest també té la seva petita història, no? Allò del ara o mai, que a vegades passa amb coses, amb persones també.
Amb llibretes.
No? Amb llibretes. Doncs em vaig trobar aquest llibre que es diu Introducció a la vida angèlica, de l'Eugeni Dor. Em sembla que ja havia comprat alguna cosa, d'això deu fer uns quants mesos, i vaig dir, mira, pensa tu, rumia tu, i en tot cas, després fas la volta altra vegada pel mercat de Sant Antoni, i si has decidit comprar-lo, el compres, no? Perquè valia uns 40 euros, una cosa així. Quan vaig tornar a passar, havia desaparegut. Havia desaparegut, i allò que li vaig dir al paradista, com si l'home tingués cap culpa, en tot cas el culpable era jo, on era aquell llibre, no, que l'havia venut, i prou content que estava, no? I vaig tornar l'altre diumenge, i vaig tornar a anar l'altre diumenge, i sempre que hi passava, sempre mirava, aviam si me'l tornava a trobar. I res, aquest diumenge passat, fixa't tu, doncs me'l vaig tornar a trobar, i aquesta vegada sí que no ho vaig pensar dues vegades, i el vaig adquirir. Es diu això, Introducció a la vida angèlica.
És el que sembla, Adolf, perquè el títol és molt llaminer.
És supercuriós el llibre. Per començar, com a objecte, és curiós, no? Perquè és un llibre que fa més o menys de llarg, que fa un pam, i deu fer 10 centímetres encara no d'ample, i abans m'he entretingut a pesar-lo, perquè és extraordinàriament lleuger. Jo no sé si és per la temàtica, però és que fa 200 grams justos. I com que no conec la col·lecció, és de l'editorial Reunides, de l'Argentina, Buenos Aires, 1941. Com que no conec altres llibres de la col·lecció, no sé si aquest és el format o el van fer expressament. I jo sabia algunes anècdotes de l'Eugeni d'Ors i la seva fixació pels àngels, la seva devoció pels àngels, no? És a dir, aquella tomba del cementiri de Vilafranca que se'n va enamorar, una tomba amb un àngel, amb només una dedicatòria, a Matilde, la història que li van explicar, una noia que havia mort com a conseqüència d'un tret perdut en braços del seu enamorat, que era un americano que havia arribat de Cuba. Ell se'n va enamorar, encara era l'etapa catalana, em sembla que era el 1917, en tot cas abans del 1920, i un cop es va morir a Vilafranca, al cap d'uns anys l'Ajuntament va comprar la tomba i en allà justament ell ja està enterrat. I també sabia que ell a casa seva de Madrid, quan ja s'hi va traslladar, hi tenia un àngel. Un àngel, però un àngel allò atlètic, una cosa molt corpòria, que havia fet, em sembla, el Marés, l'escultor Marés, i que li deia Xenius. I a partir d'aquí, no me l'he llegit sencer, no me l'he llegit sencer, però sí que és tota una teoria sobre els àngels, entenc que bastant psicològica, hi ha gent que hi entén molt amb això, començant pel seu net, el Pablo Dors, però també una filòsofa que es diu Mercè Rius. Diuen que no és un llibre, sobretot ho diu la Mercè Rius, no és un llibre tan extraordinari com pot ser, per exemple, l'oceanografia del Teddy o el de Gualba i les mil veus, però és central en l'obra de Dors. Jo, a més, aquest castellà que gasta, tan barroc, amb aquestes paraules tan recargolades, a mi és que em produeix un plaer físic, pràcticament, no?, de llegir-lo. Aquelles comes, no?, aquelles frases, vinga comes, m'agrada molt. Són cartes a una tal Filotea, que ja diu molt, i hi ha un exemple del que entén ell per àngel, que segurament és el millor, no? Parla de Mozart, el qual anomena Juan Wolfgang Mozart, i l'imagina tocant de nen el clavicèmbal. I diu que en aquell nen hi havia com tres forces, no?, que estaven actuant. Una, la voluntat conscient de tocar el piano, perquè li agradava, segurament perquè volia els elogis dels altres. Després, alguna cosa més aviat subconscient, no?, una determinació biològica, l'herència, les impressions rebudes, però després, ai, que ara... Espera't, que l'haig de desembolicar perquè va
culpa
presentat...
Culpa meva, que t'he demanat que el despresentessis.
No, sí, m'encanta. A més, ja et dic que me l'estic llegint. I llavors, com que segurament ens entendrem més si llegim què diu ell sobre Juan Wolfgang Mozart i què entén Dors per àngel, ell diu, a part d'aquests dos estadis de consciència, n'hi ha un tercer que diu, per què tocava Mozart el piano, de nen? Diu... Entra también en juego un nuevo factor, más misterioso aún, más elevado, con la fuente más oculta para la conciencia. Entra en juego la vocación, es decir, el llamamiento, la orden del futuro, el imperativo del Mozart artista que será sobre el párvulo Mozart que se ha sentado al piano. Una sobreconsciencia, una personalidad que no se ha manifestado todavía, pero que ya existe. Una fuente superior de energía, cuyo nombre es, ya podemos decirlo nosotros, que empezamos a estar en el secreto, el ángel custodio de Juan Wolfgang Mozart.
Pilladet,
jo crec que vaig fer una bona compra.
No, bé,
vull creure-ho almenys.
És interessant, a més. Bonic, un tractat d'angelologia gairebé i que comparegui el Mozart nen té tot el sentit del món. No? No volia acabar sense això i sense citar també un llibre que, a més, avui és present en dos formats, el Jordi l'ha portat, l'Anna l'ha portat i l'Albert Fons en parla perquè és un del... Parlem, evidentment, de Pla, no? Un dels mestres que tu també i el narrador et serveix de reflexió amb aquesta manera de traduir la realitat en literatura, no?
Sí, i això a mi Pla, jo l'he agafat, el pots agafar per tot arreu, o podries només parlar de Pla, no? Però em van bé aquestes agendes que han estat recuperant ara, que de fet algunes ja s'havien publicat aleshores, però en el que són més aviat esbossos, no? I aquests esbossos, en el que no desplega tot el seu estil literari, com seria el quadern gris, sinó que senzillament apuntava el que havia fet per ell, no? Com una mica privadament i no literàriament, servien per comparar amb aquestes entrades més esparses de l'Hilari, no? En el que no hi ha literatura, sinó marxem d'excursió, agafem el segalés de les 8:27, abans de les 5 som a casa, no?
Haiku, gairebé.
Sí.
Sí, no, mira, doncs, curiosament, jo, un dels llibres que portava era aquest, un d'aquests dietaris, que és el que l'estic llegint ara, a més, i estic a punt d'acabar-lo ja, que es diu Notes per a un diari, i que forma part del volum 39, El viatge s'acaba, i és exactament això, és un dietari que dura un any i 10 mesos, que ell va agafar un volum en blanc de l'obra completa i va anar escrivint, cada dia escrivia, fins que se li va acabar el volum i llavors va dir que parava, no? I ell mateix diu, al començament, en les paraules inicials, diu, són 21 mesos i 9 dies d'escriure el relat esquemàtic del que feia cada dia. Que el lector no hi busqui cap pensament sublim ni cap fet extraordinari. El tedi, el treball, el cansament i la lectura desordenada, la busca impossible de la soledat, no accentuen pas, socialment parlant, l'obertura de compàs. la vida al Mas no dona per més. És, però, sí, però jo en realitat vinc a contradir-lo una mica, és a dir, és veritat que són anotacions molt repetitives, molt avorrides, molt sovint no et diu res, però precisament en la repetició quotidiana, en la sonsònia d'anar sentint cada dia avui m'he llevat no sé què, hi ha vent de Garbí, hi ha vent no sé quant, tu vas repetint, tu, hi ha un moment on ja ho incorpores fins i tot a la lectura, gairebé t'ho saltes, i de cop apareixen, que això és una cosa que també passava amb La vida lenta i amb Fer-se totes les il·lusions, que potser és més transcendent, eh? Però de cop salten frases extraordinàries. O sigui, enmig de l'avorriment i del tedi aquest que diu i del que no hi ha res, i és veritat, a més, que hi ha una cosa, aquí té 70 anys, hi ha una cosa que és terrible, que és que la gent l'emprenya molt i ell es deixa emprenyar, cosa que a mi em revolta, o si llegeixo em revolta, penso, no pot ser que cada dia el visitin 4 o 5 persones i de cop ell diu, bueno, doncs va, ja surto, ja em venen a veure... De tant en tant sí que fa veure que no hi és, eh? Diu, dic que no hi sóc o que estic malalt, ho diu així obertament. Però en general, a part que té la visita diària del seu germà que li porta el correu, des de Palafrugell, i diu, mira, doncs avui el correu total l'he fullejat i no hi ha res d'interessant, i de tant en tant doncs, hi ha una carta de l'Aurora de Buenos Aires, que és aquesta amant que havia tingut 20 anys enrere i amb la qual es continuen cartejant, i ell doncs apunta erotisme d'Aurora, és a dir, sí que hi ha un rerefons, però hi apareixen aquestes, ja et dic, en la repetició constant, apareixen moments extraordinaris. Per exemple, un bon dia decideix que comença a llegir Guerra i Pau, i això transforma, o sigui, l'avorriment diari, a més d'escriure l'article per Destino i d'anar, i avui he fet 4 quartilles i va fent les notes disperses, i de cop comença a llegir Guerra i Pau i tot canvia, i està 4 o 5 dies on no fa res més, on i ell mateix se sorprèn i diu, bueno, com pot ser, no he escrit avui, és que no tinc ganes d'escriure, el que tinc ganes és de llegir. Vull dir amb tot això que fins i tot, que jo crec que és un molt bon exemple també per, en realitat és per planians irreductes, eh? O sigui, llegir-te això, que són 400 pàgines, o 400 i pico...
Per a iniciats.
Sí, és una mica per a iniciats, però que té molta gràcia. Té molta gràcia. I en el fons, gairebé arribava a pensar, sabem que el Quadern Gris, diguem-ne, és tot el contrari, no? És una festa de la literatura, de l'estil, del treball, però potser, al final, el Quadern Gris no deixa de ser com una lectura d'aquestes notes per diari, retreballades al cap dels anys, no? Que és el que va fer ell, i que és una mica, doncs, potser a la teva manera, el que fa l'Albert amb el diari del... o sigui, podríem dir gairebé com que el dietari que trobes amb les anotacions bàsiques és com un primer estadi, un esquelet, i després l'has d'omplir de literatura.
A veure, això és en pla, ni que fes esquemes, eren literaris i eren bons, però el que a mi m'agrada sempre dir és que qualsevol diari llegit avui, a la que t'hi poses, et xuclen, no? Vull dir, el diari més mal escrit, si en tens 4 o 5 llibretes, a la que em porten dues, vol saber què passa al final d'aquella història, no? Vol saber si aquella persona depressiva, doncs, no sé, acaba abruptament perquè n'ha fet alguna, o vol saber si se'n surt i s'enamora, i tu vols saber més coses d'aquella vida, no? I per tant, aquest efecte el tenen hasta els vostres diaris, que allò quan adolescents, els meus diaris, jo vaig fer uns diaris d'adolescència, em diu la gent, i però no gosaria llegir-los perquè em fan vergonya aliena, o no, aquells diaris són literatura casolana, si voleu, o vull dir, expliquen les vostres vides, són interessants, i per tant, fins i tot el diari més que us pot fer avergonyir, llegit amb el pas del temps, té un interès, no? Per tant, no cremessiu mai diaris, però guardeu-los i doneu-los una segona vida.
Tampoc el publiquéssiu en brut, perquè efectivament vol una revolució. És a dir, una cosa és que sigui literatura, no?, per un mateix, i l'altra, com demostren els de l'Hilari, és que necessiten unes mans que els articulin i que aquesta ossamenta hi posin múscul, com ha fet l'Albert amb la literatura d'aquest llibre. Va, Anna, que tu també tens un pla aquí preparat.
Clar, jo porto una altra mena de pla que em feia molta gràcia perquè és el gran dietarista de la literatura catalana fent un conte a partir d'un suposat dietari. El conte en qüestió és Una aventura al canal, i jo el tinc al recull Contraband i altres narracions. I clar, és un conte llarguet que comença, d'unes 40-50 pàgines, que comença dient, entre els papers del meu difunt amic Sant Aniol, que també sembla una mica d'aquests noms buscats amb gràcia, però bé, entre els papers del meu difunt amic Sant Aniol he trobat aquestes notes, que judico interessants. De la part de la seva família fou donada a Sant Aniol una educació destinada a entrar en el servei exterior. patatim, patatam, i al cap d'una estona ja en reprodueix les suposades notes d'en Sant Aniol, que explica doncs la història, una història de quan era jove, quan anava al nord de França, a Calais, justament a canviar monedes perquè el canvi anava bé, i allà comença a trobar tota una mena de personal una mica més o menys clandestí o més o menys misteriós. Em feia molta gràcia d'això, d'aquest conte que fins i tot el dietarista, quan se suposa que es posa a fer ficció, tira del recurs, del manuscrit trobat, en aquest cas del dietari trobat, d'un amic que passa per uns llocs, Londres, Calais, que ens semblarien bastant familiars pel Josep Pla. Hi ha un moment que aquesta aura de misteri que hem anat dient es manifesta amb una frase que m'ha fet molta gràcia, que diu: a Calais hi ha sempre un petit món desconegut i subterrani que tracta de passar el canal d'una manera clandestina. Llavors això anirà avançant cap una mena d'història d'espionatge fins a Bruges, i el que ja hem acabat d'encandilar d'aquest conte és com acaba, perquè l'última frase és una mena de frase a la kafkiana, és a dir, d'aquella entrada de mítica del Kafka quan comença la Primera Guerra Mundial, de ha entrat en guerra Alemanya amb Rússia, a la tarda ha anat a la piscina. Aquest conte acaba dient: Marta se'ls mirà d'una manera trista, però els cargols eren exquisits. Sembla que... En fi, curiosíssim.
Sí, sí, una cloenda brillant. Avui també per tancar aquesta reflexió sobre el dietarisme, sobre la literatura, què en fem, què omple una vida, no? Què conforma, què vol dir escriure dietaris, què conforma una vida, que fa Albert Fons en aquesta novel·la fascinant, Abans de les 5 som a casa, remarco el terme novel·la, tot i que és inevitable escriure sense la consciència de tota aquesta tradició. Ja ho feia l'any 1980 Umberto Eco, si recordeu, quan comença El nom de la rosa amb una frase que diu: naturalment té un manuscrito, no? Ell sap perfectament que té tota una tradició al darrere, i a partir d'aquí articula tota la reflexió com fa també aquest llibre. Gràcies, Albert, un plaer per ser aquí i per recuperar tota aquesta memòria, que també ho és, i totes les memòries que convoca aquest llibre, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Anna, Jordi, Adolf, fins la propera. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Merci. Adeu.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I buscant manuscrits n'hem trobat uns quants, i hem trobat i sobretot retrobat en Joan Lluís. Lluís, què tal?
Molt bé, gràcies.
Hem trobat en presència, està bé, no? Ens
sí, 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 de tant, alguna vegada de tant.
Home, està molt bé, perquè en pantalla, les pantalles al final, no? Ve de gust, doncs, això, en retrobar-te, com també passa amb els textos, a vegades per casualitat, com avui hem anat resseguint, no? Que et venen a buscar en un mercat de puces o on sigui, et criden l'atenció unes llibretes, uns dietaris, alguna cosa que després pot ser convertir en una ficció. No sé quin manuscrit has trobat, on has portat avui per compartir.
N'he trobat un en una ampolla, seguint la tradició aquesta, però no en el mar, sinó al mig de l'espai. Al mig de l'espai sideral.
Una ampolla flota.
Sí, una ampolla descoberta per una parella d'astronautes, una parella, quan dic parella vol dir casada, que estiuegen al mig de l'espai. Ens trobem a l'any 2500, quan la gent fa turisme al mig de l'espai, troben una ampolla, dintre d'aquesta ampolla hi ha un text, i llegeixen el text, i aquest text, com Déu mana, és el cos de la novel·la en qüestió. Estem parlant d'una novel·la que sonarà absolutament a tothom, però no com a novel·la, sinó com a cinema, que és El planeta dels simis.
Oh, i tant. Sí, sí.
El planeta dels simis, l'origen és una novel·la. També això no hi ha gaire gent que ho sàpiga, i menys encara que és d'un autor francès, sí, sí, que es deia Pierre Boulle, un autor avui molt, molt desconegut, que no va tenir grans moments de glòries, però sí que va colar dues novel·les a Hollywood, El planeta dels simis i El pont del riu Kwai.
Caram.
Que Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, exacte. Són dues pel·lis, no?, bastant èpiques, per,
sí,
ser,
sí,
que,
sí, sí,
per ser que no va tenir èxit a la literatura.
Sí, sí, bé, alguns diners devia fer-se aquest bon home. El planeta dels simis, a més, se sap que té una llarga trajectòria de seqüeles diverses.
Hi ha seqüeles total... i, com en diuen ara, reboots o remakes, no? Perquè Tim Burton la va agafar i també la va reestilitzar. Que, sí, sí.
Sí, sí, en total hi ha una quinzena entre cinemes, sèries, televisió, una quinzena de versions diferents, d'èpoques diferents. Llavors, tornem a la novel·la i veurem que hi ha diferències i semblances amb el film, diguem, icònic, que és el primer, amb Charlton Heston, aquell home tan bronzejat i suat i aquell pit musculós i totes aquestes coses. És bastant fidel, excepte el final.
Ai, ja m'ho pensava, eh? Aquella estàtua de la llibertat,
sí.
No?
Sí. Al final, l'estàtua de la llibertat, a Pierre Boulle no li va agradar gens, em va renegar tota la seva vida, i és molt estrany perquè és un dels finals millors, crec, de tota la història del cinema.
A més, és un fotograma recordadíssim, ha esdevingut una metàfora de tantes coses.
Sí, sí, aquí toca, el guionista que va imaginar aquesta escena toca la genialitat, crec realment, és una cosa, trobo, espectacularment esplendorosa, si puc dir-ho així. Però no li agradava, llavors, com s'acaba... Crec que ho puc dir-ho, com s'acaba,
sí,
aquí,
home,
entre
sí,
nosaltres.
Sí, no.
De fet, s'acaba de dues maneres successives. És a dir, és com si Pierre Boulle hagués tingut dues idees i no hagués sabut escollir, llavors diu, bé, les posaré les dues.
Com al final de Lost.
Sí, llavors, el primer final és el de Tim Burton, la versió del 2001, diria, de Tim Burton, que és l'astronauta aquest que torna amb un coet al seu planeta d'origen i quan arriba a una ciutat i veu que tots són simis. I aquest és, diguem, el primer final. Però hi ha el segon final, que és el final de la novel·la, pròpiament dita, quan la parella d'aquests astronautes que han llegit aquest manuscrit en parlen breument, diuen, és que no és gaire creïble aquest personatge, de fet, el protagonista no és Charlton Heston, a la novel·la és un periodista francès que es diu Ulysse Méroux és un nom de peix, vull dir que no té gaire glamour, vull dir, és un personatge diferent, no té tant de, diguem, de protagonisme físic com a la pel·lícula, i bé, no els hi agrada gaire. I a més és molt inversemblant aquest planeta que s'inventa aquest senyor, en què hi ha simis intel·ligents i homes que no ho són, però que els guns finalment sí que ho són, això no els convenç. I llavors s'acaba la novel·la amb una descripció física d'aquests dos astronautes i es veu que ells també són simis.
És bonic també, no?
Sí, sí, és bonic també. Evidentment, són uns simis molts dels anys 50-60 de com amb una representació avui se'n diria de gènere patriarcal en què la simi femella, és a dir, la dona, és una dona que s'acaba quan és una mica xocada pel final de la novel·la i va a maquillar-se una mica, vull dir, aquestes coses, molt d'aquella època. Però sí, a Pierre Boulle no li agradaven les estàtues de llibertat ensurades i això trobo que... En l'èxit d'aquesta novel·la, en l'excel·lent idea d'aquesta novel·la, és una novel·la d'aquestes que moltíssims escriptors donarien una mà o dues mans per poder escriure-la, li va fallar aquest punt de lucidesa d'admetre que el cinema en aquest punt havia estat superior a la seva novel·la, crec.
Li va fallar, exacte, el punt de lucidesa li va faltar també i li va sobrar tal vegada una mica d'ego, que no pot ser que l'escriptor sigui ultrapassat i sigui millorat per l'adaptació audiovisual. En qualsevol cas, avui, una gran troballa o retrobar també tota la història i tota la cosmogonia que ens planteja els simis en aquest planeta, en totes les lectures tan malauradament actuals que també ens proporcionen. Per tant, gràcies, Joan Lluís, i ens retrobem la setmana que ve.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un Leonard Cohen una mica particular. És el que apareix a la banda sonora d'un gran dieterista, Lani Moretti, de Caro Diario. Amb vosaltres, Adolf Beltrán, Dolors Joanola, Rosa Sillo a la consola i un servidor, David Guzmán. Leonard Cohen, Tràmite Moretti, I'm Your Man. If you want a lover, I'll do anything
you ask me to. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
If you want a boxer, I I will step into the ring for you. And if you want.
Non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suono un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. E dico che sto preparando un film. Il padrone di casa mi chiede: di che parla questo film? E io non so che dire. Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere troschista. Un pasticcere troschista nell'Italia degli anni 50. È un film musicale, un musical. Però, mica male il musical sul pasticcere troschista nell'Italia conformista degli anni 50.
I'm your man.
E andando in Vespa mi piace anche fermarmi a guardare gli attici dove mi piacerebbe abitare. Mi immagino di ristrutturare appartamenti su in alto che vedo dalla strada, ma appartamenti che i proprietari non hanno nessuna intenzione di vendere. E un giorno poi un attico che mi sembrava più accessibile di altri, io e Silvia siamo anche saliti a vederlo. Abbiamo chiesto quanto costava e ci hanno risposto 10 milioni a metro quadro. Come 10 milioni a metro quadro? E dice: sì, ma non si può fare un discorso di tanto a metro quadro, perché via Dandolo è una via storica, ha detto il proprietario. Garibaldi qui ci ha fatto la resistenza. Non lo so, non riesco a capire, sarò malato, ma io amo questo ponte. Ci devo passare almeno due volte al giorno.
If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand.